Radio Estel. A Radio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Molt bona tarda, com estan? Benvinguts a una nova edició del programa Persona i Vida, aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Salutacions cordials al control tècnic de Mario Ramírez i a la presentació Gerard Carrión. Avui és dimecres i, per tant, toca parlar de bioètica. D'aquí una estona, a l'estudi 3 de Ràdio Estel, ens vindrà a visitar el president de la Federació Internacional d'Associacions Mèdiques Catòliques, l'oftalmòleg, el doctor Josep Maria Simón. Amb ell conversarem els propers minuts d'un tema molt delicat com és l'eutanàsia. Però, com sempre, abans d'iniciar el programa, recordem el contacte per si ens voleu fer arribar algun suggeriment, alguna proposta o alguna consulta. I després repassarem les notícies en el camp mèdic més destacades dels últims dies.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
L'anunci de l'actriu Angelina Jolie, que s'ha sotmès a una doble mastectomia, és a dir, l'extirpació dels dos pits per prevenir el càncer, pot fer que moltes persones es preguntin si és possible o freqüent aquesta opció a Catalunya. La sanitat pública catalana inclou aquesta operació, però està aconsellada només en casos molt excepcionals. Judit Balmanya, responsable de la unitat de càncer familiar de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, ha explicat que aquesta operació és una opció i no pas una recomanació, perquè està demostrat que la detecció precoç del càncer de mama amb els mitjans actuals és molt efectiva i, en cas que aparegui, amb moltíssima probabilitat es pot detectar precoçment, i avui en dia un càncer de mama que es detecta precoçment es cura. L'alternativa a la mastectomia és un control mèdic més exhaustiu que el que es fa a la població en general. Aquest seguiment s'avança als 30 anys i no inclou únicament la mamografia, sinó que s'hi afegeix també la ressonància mamària de manera anual. Cal dir, doncs, que l'èxit d'aquest control és clar. Aquest seguiment ha demostrat que té una capacitat del 95% de detectar el càncer i fer-ho de manera precoç. També direm, abans de canviar de notícia, que l'actriu Angelina Jolie és una de les actrius més ben pagades del món i lamenta que moltes dones no puguin arribar a pagar els 3.000 dòlars que costa fer-se un test genètic als Estats Units. Aquí, al nostre país, a Catalunya, quan els metges ho considerin justificat, es fa un test genètic gratuït per saber les probabilitats de tenir càncer. En qualsevol cas, els càncers de mama, deguts a una mutació genètica hereditària, són minoritaris i només representen el 5% del total. També us expliquem que l'exposició al màrqueting d'alcohol incrementa el consum entre menors de 13 a 16 anys. De mitjana, els europeus de més de 15 anys beuen cada dia uns 27 grams d'alcohol, l'equivalent a 3 consumicions de begudes de baixa graduació, xifra que, per tant, suposa dues vegades la mitjana mundial. A més, un de cada 8 europeus en consumeix 60 grams, o més diverses vegades a la setmana. D'altra banda, cada any moren prematurament al voltant de 138.000 persones d'entre 15 i 64 anys per causes relacionades amb l'alcohol. Al voltant d'un 40% d'aquests morts ho són a causa de cirrosi hepàtica, aproximadament un 30% per accidents i violència i un 20% per càncer. Aquests són alguns dels resultats obtinguts pel projecte Àmfora, que en el seu manifest final proposa un seguit de polítiques clares i factibles alhora per reduir la càrrega que suposa el consum d'alcohol en l'economia i la salut europea. Algunes de les accions recomanades són la prohibició de la publicitat, l'etiquetatge amb advertiments de salut i garantir el control i el tractament per tots els pacients amb problemes d'alcohol. Cal dir, doncs, que aquesta entitat està preparant un projecte de 4 milions d'euros cofinançat pel 7è programa de recerca de la Comissió Europea i coordinat per l'Hospital Clínic de Barcelona. I I avui, com comentàvem a l'inici del programa, toca parlar de tema bioètic i ho fem amb el president de la FIAM, l'oftalmòleg Josep Maria Simón. Doctor Simón, bona tarda.
Bona tarda.
I moltíssimes gràcies per ser aquí.
Amb molt de gust sempre.
Avui toca parlar d'un tema molt, molt delicat, com és l'eutanàsia.
Cert.
Podríem començar amb una definició. Què és l'eutanàsia?
Sí, no és fàcil entendre què és l'eutanàsia així ràpidament. Explicar-ho tampoc és fàcil, però jo crec que els nostres oïdors poden perfectament fer-se una idea i espero poder-ho repetir tres cops, tant pels que es van apuntant, doncs van connectant, com per la persona que escolta tot el programa. No és el mateix morir-se que et matin. El resultat és que hi ha una persona morta, però no és el mateix, i això és claríssim, no? Ens morim perquè som mortals, però no ens poden matar. Llavors, aquesta és la clau per entendre l'eutanàsia. L'eutanàsia és la millor definició, per mi, està el Catecisme de l'Església Catòlica, és una bona definició, molt pensada, i és eutanàsia és aquella acció o omissió que per ella mateixa o en la intenció provoca la mort d'un malalt per treure-li un patiment.
A molts estats occidentals l'eutanàsia va ser criminalitzada i es considera com assistència il·legal al suïcidi. I parlem de casos concrets com, per exemple, els Països Baixos, que els Països Baixos van descriminalitzar l'eutanàsia activa l'any 2000.
Sí, i potser en la pràctica abans, no? Holanda és un drama en aquest sentit. Les notícies que tinc de metges holandesos és que es provoquen eutanàsies amb consentiment del malalt o no. Ja no es declaren, no es castiga ningú, encara que l'eutanàsia no estigui d'acord amb la llei, no es castiga ningú. Això també està a Bèlgica. De fet, hi ha alguns malalts que emigren, se'n van a Alemanya o se'n van a França a ser tractats per por. A Suïssa també hi ha llocs on s'apliquen eutanàsies o ajudes al suïcidi, alguna part dels Estats Units. I també s'han fet intents, per exemple, fa uns anys a Austràlia, al Northern Territory, que és un territori molt feréstec d'Austràlia, amb uns aborígens que, bé, fan la seva vida, doncs allà es va fer una votació que va ser un frau democràtic també, perquè van fer votar gent que no parlava ni anglès, etc., i van aprovar durant un temps l'eutanàsia, però després això va ser canviat per altres instàncies, no? De manera que en molts llocs està legalitzat, però en altres l'eutanàsia es practica d'estranquis. El mateix cardenal Bergoglio, cardenal de Buenos Aires, sí, ara és el papa Francesc, a Buenos Aires, fa no molts anys, va parlar de l'eutanàsia encoberta. I és un abús en persones que estan malament o que estan per morir o no, però és un abús de la sedació i se'ls retira l'alimentació i, clar, aquella persona es mor, no? Vull dir, els metges estem per ajudar a morir, però no per matar. O sigui, morir-se no és el mateix que et mati.
És molt diferent, sí. L'Església, doncs, sempre diu que el patiment, tant com la vida i la mort, és un do diví de l'home, però hauríem de parlar una mica de les cures pal·liatives. Que
sí, les cures
no
pal·liatives són un bon antídota contra el pensament de molta gent d'acabar. Les cures pal·liatives són totes aquelles estratègies que té la medicina i altres ciències, com l'infermeria, etc., doncs perquè un malalt estigui confortable, no tingui dolor, no s'ofegui, no tingui angoixa, no tingui singlot. Hi ha malalts que estan molt fluixos, que tenen durant hores singlot, i això s'ha de tractar. No tinguin calor, no tinguin fred, estiguin atesos espiritualment, estiguin atesos des del punt de vista psicològic, tinguin visites, se'ls doni carinyo, se'ls agafi la mà, important,
sí.
La higiene, i si tenen dolor, doncs se'l tracta. Vull dir, la medicina tenim estratègies per tractar el dolor. Sempre hi ha un patiment que no pots evitar, estic a la clínica, la família es destorba, etc. Hi ha sempre, el ser humà, tenim patiments, els hem de combatre, per això està la medicina, i també hem d'entendre que el patiment el podem oferir a Déu, cosa que alguns no ateus o agnòstics pobres no entenen, però fixis que nosaltres, que creiem fermament que el patiment inevitable o que ens ve, o el que nosaltres escollim, perquè també podem fer sacrificis, doncs ens uneix més a Jesucrist i el podem oferir a Déu per obtenir coses bones, nosaltres també estem absolutament convençuts doncs, que la medicina té l'obligació de tractar el malalt i tots els seus símptomes amb la màxima professionalitat.
I des d'aquí, des del programa Persona i Vida, sempre fem una defensa clara a la vida,
sí.
Des de la concepció fins a la mort.
Sí, la vida, que és un do, no hi tenim dret, ens la regalen.
És un regal de Déu.
I nosaltres, que creiem fermament en l'altra vida, doncs també creiem fermament que hem de treure-li el màxim suc en aquest do que és la nostra vida. I treure-li el màxim suc és donar-nos als altres. Si som metges, ens donem als altres i en traiem sempre més del que donem.
Això segur. Quantes classes d'eutanàsia n'hi ha?
Sí, ja dic, si entenem clarament que l'eutanàsia és, en el fons, que ens eliminin, l'eutanàsia pot ser activa amb una injecció i s'ha acabat, pot ser per omissió, si a una persona doncs, no li donen aliments, no li donen hidratació, doncs és un altre tipus d'eutanàsia. No? Pot ser directa i pot ser una eutanàsia indirecta. Hi ha molta classificació, però que les classificacions i els noms no ens treguin del que és l'eutanàsia.
Del resultat, que és el mateix,
que és una persona matada.
Parlen també d'analgèsics forts, també.
Si és necessari un analgèsic, hem de donar un analgèsic. El que no hem de sobremedicar a ningú, per res, eh? No només amb un que s'està morint quan la mort està pròxima, sinó la medicina busca sempre les dosis. Si una persona, doncs, amb uns miligrams de morfina està molt bé, no tenim per què donar-li el triple de dosi. Això és un dels principis de la medicina. I està molt pendents també del que el malalt desitja. A vegades es vol acomiadar dels seus. Doncs potser li hem de baixar la sedació perquè s'acomiadi dels seus. Bé, hem d'estar pendents també de l'entorn familiar. Som sers familiars, som sers socials, som sers biològics.
Però a vegades, clar, hi ha molts malalts que no es poden expressar, no?
Sí, si no es poden expressar, doncs fem el que podem. Hi ha algunes directives de voluntats anticipades que poden ser sobre coses que no es parlen molt als mitjans de comunicació, però jo, per exemple, puc tenir una directiva dient, escolti'm, quan estigui molt, molt malalt, avisin abans el capellà que el metge. O si porto una medalla penjada, això ja és una directiva anticipada. La medalla de la Verge vol dir, escolti'm, si m'estic morint perquè he tingut un accident, sóc un politraumàtic i estic en un hospital gran allà, doncs, escolti, avisin el mossèn perquè... O la voluntat anticipada pot ser, porti'm a aquest hospital. O la voluntat anticipada pot ser no avisi la meva dona, avisi abans el meu germà perquè ell ja li explicarà amb ella. Bé, les voluntats anticipades són respectables, no? Hi ha una voluntat que jo penso que és absurd ja escriure, que és el dir que no s'acarnissin amb mi, perquè avui en dia tota la medicina, tots, els d'una tendència i d'una altra, ja lluitem contra l'acarnissament terapèutic, contra l'abús de proves o de tractaments, això ja s'hi lluita, no? I, evidentment, que el malalt pot escollir algunes coses. Hi ha uns límits. No pot escollir que el matem, ni matar-se. Però pot escollir algunes teràpies o algunes no teràpies, també.
Doctor Simón, hi ha conceptes que potser caldria aclarir. Per exemple, es parla de la distenàsia. Què és la distenàsia i la ortotanàsia?
Sí, jo amb això sempre parlaria doncs, de la bona medicina, que és tractar la gent que s'està morint amb la professionalitat del que som capaços, especialment aquí a Catalunya, del que som capaços i que tothom estigui ben atès i que hi hagi cures pal·liatives per tots els que ho necessiten, de tractar la persona dient, bueno, està patint, però ja passaré demà passat, o no, la persona se l'ha de tractar. I les cures pal·liatives han d'arribar al 100% de la població. Això és importantíssim. I no es pot estalviar en cures pal·liatives, no, ja... Podem estalviar no sé quantíssimes coses, però amb això no, perquè a una persona que està morint se li ha de donar una qualitat de vida i una mort digna, tot i que aquests termes han estat manipulats en favor de l'eutanàsia. No, una mort digna és una mort acompanyada, atesa, sense molèsties, atesa per professionals, amb els sers estimats, amb els ajuts espirituals. Això és una mort digna.
Des de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya i també de la FIAM han elaborat diversos comunicats, diversos documents que parlen de l'eutanàsia.
Cert, cert, sempre. Ja avui en dia la paraula eutanàsia ja està, és una paraula negativa, no hem de discutir definicions que abans, perquè en grec es deia així, no, avui en dia ja
sí,
és...
Sí, parlava de bo i de la mort, no?
Sí,
en grec,
eu és bo i, bueno, i tanàsia mort. No, ara ja és una paraula, doncs, que és una paraula negativa, condemnada per la sana antropologia, per la sana medicina, per l'Església, que és mare i mestre, i nosaltres hem d'estar sempre al servei de la gent i de les institucions per explicar, perquè hi ha gent que no ho entén o hi ha gent que no ho vol entendre, doncs que no es pot provocar la mort d'una persona directament. Alguna vegada sense voler, sense voler-ho, perquè dones un medicament, escurces la mort d'una persona. Bé,
voluntàriament.
És una cosa que no... Com si li dones una aspirina a algú i fa una al·lèrgia i... I no, tu no ho vols i, per tant, no estàs aplicant una cosa, una eutanàsia, diguem-ne, activa, voluntària, etc. No? Però és molt important que no és el mateix morir-se que et matin.
Han impulsat alguna campanya per conscienciar els hospitals, clíniques que hi ha al nostre país, a Catalunya, per conscienciar-los doncs, de com és de greu l'eutanàsia, no? que és matar el pacient, com vostè diu.
Sí, s'enfaden molt quan els hi parles de matar el pacient. Vull dir que, i potser d'aquesta entrevista, algun mitjà agafarà aquestes paraules, però és la veritat, i és la veritat dita a qui té dret a saber-la. I, per tant, hem de dir-ho clar, no? Hem fet campanyes en positiu i en negatiu, o sigui, en negatiu no a l'eutanàsia, en positiu sí a les cures pal·liatives, sí a morir dignament sense ser matat.
Amb l'eutanàsia tots ens ve al cap doncs, l'any 1997, el cas del Ramon San Pedro,
sí.
Va despertar molta polèmica.
Sí, sí, que havíem tingut alguna conversació telefònica fins i tot. No?
Sí.
Normalment el cristià amb una persona que pateix no el jutja. Nosaltres hem de dir que no està bé que a una persona se li apliqui l'eutanàsia, intentem que no s'apliqui, intentem que estigui ben atesa, i no jutgem el que està patint molt perquè, bé, Déu sap més, i en l'altre món la misericòrdia de Déu és infinita, i sembla ser que Déu ens dona oportunitats en aquesta vida que potser també hi ha una undècima hora.
I també és natural, doncs, aquesta por a la mort, també pels cristians.
Sí, és un instint natural que jo diria que Déu ens ha posat a la naturalesa perquè, bé, si no, moltes vegades, si no tinguéssim els instints, a vegades doncs, ens n'aniríem abans d'hora, no? No ens cuidaríem, no dic perquè ens tiréssim per un barranc, sinó perquè potser faríem coses sense massa prudència o no ens cuidaríem, no. La vida és un do i ens hem de cuidar i els instints ens ajuden.
Doctor Simón, recordem el contacte del programa per si hi ha algun oient que ens vol fer alguna pregunta, nosaltres li fem arribar.
Sí.
I acabem de parlar del tema de l'eutanàsia i m'agradaria comentar unes notícies d'actualitat de la setmana passada, si li sembla bé.
Perfecte.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
I al programa Persona i Vida parlem doncs, de bioètica, ho fem de l'eutanàsia i ens acompanya el president de la Federació Internacional d'Associacions Mèdiques Catòliques, l'oftalmòleg doctor Josep Maria Simón. Doctor Simón, continuem parlant del tema de l'eutanàsia, després comentarem una mica de notícies d'actualitat. Vostès fan sessions, xerrades a la seu, a la Federació de Cristians de Catalunya, adreçades a estudiants i també a professionals.
Sí, és cert, a Metges Cristians de Catalunya, que presideix el doctor Ferran García Fària, doncs es fan unes sessions amb ginecòlegs, sessions amb internistes, sessions generals i també amb estudiants de medicina. El telèfon és el de Barcelona, és el 363-0364.
És obert a tothom.
Sí, en tot cas atenem a tothom. 363-0364. També es pot cercar a internet, picant Metges Cristians de Catalunya amb un cercador com el Google.
Molt bé, doncs el telèfon poden trucar de dilluns a divendres, de 9 del matí a 7 de la tarda.
Hores d'oficina, diguem-ne.
al 93-363-0364, 93-363-0364. M'agradaria dedicar els últims minuts de l'entrevista a comentar una mica les notícies que vam destacar precisament la setmana passada, quan vostè va venir també aquí al programa. Aquest avenç que els hospitals de Sant Joan de Déu i el Clínic han aconseguit salvar la vida d'un fetus de 4 mesos i mig que tenia la laringe totalment obstruïda. És una bona notícia.
No? Sí, una bona notícia. I, de fet, parla molt bé de la cirurgia fetal i de la importància que té doncs, l'ocupar-se d'aquesta cirurgia fetal, que per definició és una cirurgia que s'ha de fer en centres públics o centres grans, perquè és una cirurgia que no és comuna. I jo estic molt orgullós de que es pugui tractar un fetus, i s'ha de fer sempre. I bé, un discapacitat, doncs si amb una persona sana que es posa malalta doncs l'has de tractar bé, doncs un discapacitat doncs encara més, no? Has de posar tot el que puguis.
Després, una altra bona notícia, de tant en tant convé donar notícies sí, positives i bones.
Sempre.
El Premi Català de l'any 2012 que l'oncòleg pediàtric Josep Sánchez de Toledo, vinculat a l'Hospital de la Vall d'Hebron, també.
Sí, nosaltres, no és per dir-ho, però de les coses bones que tenim a Catalunya, tenim coses bones, mitjanes dolentes, de les coses bones, una és la medicina. La medicina és bona, està al nivell de qualsevol país civilitzat i en alguns casos potser diria que superior, amb assistència i potser amb docència i amb cirurgia. Jo crec que amb això estem per sobre. Amb investigació potser ens falten recursos, se'ns en van alguns cervells i ens falta potser demografia. Si fóssim uns quants milions més, doncs tindríem més. Però en medicina jo crec que estem per sobre, diria, dels millors centres dels Estats Units, eh? Sí, sí, no estem bé. I no ho dic perquè sigui d'aquí, sinó perquè crec que és la veritat.
Doctor, i una altra notícia també és la reforma de la llei de l'avortament, que sembla doncs, que tornarem a la llei de l'any 1985, que impulsa el ministre Gallardón. És positiu o està trigant molt?
A veure, jo amb això crec, no sé si era el conde, bueno, un espanyol que manava molt, que deia, haced vosotros las leyes que yo haré los reglamentos. La llei té un efecte pedagògic, però si la llei no fa disminuir els avortaments i atendre millor a les mares, no servirà per res. I tinc la impressió de que aquestes lleis no serveixen massa. Els fiscals no acusen de delictes d'avortament. Quan hi ha un cas gravíssim, ben estudiat amb tot, com el cas del col·legiat Morín, resulta que l'absolen amb una sentència que és molt ideològica. Bé, no sé, no hi tinc molta confiança amb la llei. Si no tinc confiança amb el legislatiu, no tinc confiança amb l'executiu, amb el poder moderador, així, el quart poder, ja sabem com estan els mitjans, perquè tinc que tenir confiança en el poder judicial, no? Sí que és una bona notícia, un avenç, no s'ha de negar, però amb això tinc dret, i molts tenim dret, doncs a tocar i a veure abans de creure.
Que reflexionin els centres, hospitals, clíniques i els metges.
En efecte.
Doctor Simón, moltíssimes gràcies.
A reveure.
Que vagi bé. Fins aquí l'edició del Persona i Vida. D'avui us hem estat acompanyant el control tècnic Antoni Huguet i a la presentació Gerard Carrión. Que acabin de passar una molt bona tarda. Recordin que demà hi tornem a partir de les 6 a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Fins demà, que vagi bé.